Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha conclòs aquest migdia la 22a jornada de Rec i Futur, celebrada al Teatre l'Amistat de Mollerussa, on la modernització dels canals d'Urgell ha estat el tema central. Ordeig ha fet una crida a la pedagogia i ha manifestat la intenció que les aportacions als regants de cara a les obres de modernització siguin mínimes. Karen Alfonso, Ràdio Ponent Mollerussa.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha refermat el seu compromís perquè aquest 2025 hi hagi un conveni de col·laboració entre les diferents administracions i la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell que defineixi el finançament de la modernització d'aquests canals.
No és un projecte del Pla d'Urgell, no és un projecte de les comarques de Lleida, és un projecte del conjunt del país, d'acord? I fins i tot diria un projecte europeu important perquè ens pot augmentar la capacitat de producció d'aliments i a més fer-ho amb una disminució del consum d'aigua, una racionalització del consum d'aigua. Per tant, el 2025 volem ja concretar, posar negre sobre blanc i concretar aquest conveni de col·laboració, i en aquest conveni doncs, estem acabant de negociar amb la comunitat de regants, amb la Casa Canal, però intentarem, doncs, evidentment, que els regants tinguin doncs, els avantatges, els recursos, doncs, el finançament necessari doncs, perquè puguin també fer aquesta modernització.
Ordeig ha destacat que aquesta modernització ha de ser per als regants del territori, no perquè les terres s'hagin de vendre a tercers. D'altra banda, també ha destacat que Territori i l'ACA han iniciat una revisió del Pla Especial de Sequera per tal de ser més justos amb les restriccions a l'hora d'autoritzar l'aigua que afecta el sector agrícola i ramader. Serà una modificació que beneficiarà el regadiu modernitzat on les restriccions seran molt menors.
Més temes. La Federació de Tècnics de la Sanitat ha ratificat en assemblea el preacord amb l'Institut Català de la Salut. Els sindicats han dit en un 90% de participants que han votat a favor i han anunciat que la vaga queda desconvocada de manera definitiva. El document inclou compromisos sobre la reestructuració de l'organització i el reconeixement de la classificació professional. Els treballadors han mostrat optimistes, però han recordat que faran reunions de seguiment i, per si hi ha algun incompliment, podrien tornar a convocar la vaga. I un miler d'estudiants han desafiat avui la pluja al migdia i han recorregut el centre de Barcelona per reivindicar el 8M que se celebra demà. Sota el lema "S'ha acabat, ens volem vives", el sindicat d'estudiants ha denunciat la impunitat dels agressors davant les institucions i ha defensat la lluita feminista i antifeixista. S'han concentrat a la plaça Universitat en cartells i crits de "no és no" i "feministes i antifeixistes". I la garenca Júlia Plans serà l'encarregada d'inaugurar aquest vespre el 44è Festival Jazz Terrassa. Fins al 28 de març passaran per la cocapital vallesana estrelles internacionals de la talla d'Albi Donnelly.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 7 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. Una altra vegada els núvols són ben abundants a moltes comarques i, de fet, van deixant algunes pluges, per bé que esporàdiques, locals, efímeres, poca quantitat d'aigua. Al llarg de les immediates hores anirà plovent amb una mica més d'esma cap a les comarques interiors de Girona, bàsicament cap a la serralada transversal i també al voltant del Montseny, així com alguna pluja una mica més important a les muntanyes de Tarragona, especialment les de l'Ebre, sempre amb aquest vent tossut de llevant o de gregal que farà que hi hagi mala mar, especialment a la Costa Daurada i la Barcelonina. Ja diem, amb força núvols que aquesta tarda deixaran un panorama més aviat fresquet. Al cap de setmana també esperem núvols. De fet, demà hi haurà pluges d'una forma més continuada a les comarques de Girona, sobretot al voltant de la serralada transversal, i també compta amb la traca de tempestes que cauran la nit de dissabte, diumenge i diumenge de matinada i al matí a tot el país. Bona nevada al Pirineu i ja el diumenge a partir del migdia s'obrirà molt el cel. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui, Dia Internacional de l'Abstinència Digital, al Connectats entrevistarem Roger Ferrer, que és especialista en addicció als mòbils. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar el primer judici contra una eutanàsia i el moment en què es troba el feminisme actualment. A partir de les 5 coneixerem el col·lectiu Hora Bruixa de Sant Cugat a través d'algunes membres de l'entitat. Sabrem qui ha fet bullir l'olla a les xarxes socials aquesta setmana i repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Abans de marxar, farem un repàs, l'habitual, a l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa, que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha obert la primera convocatòria de residències artístiques a la Masia de Can Anglada. Aquest projecte té com a objectiu oferir espais de treball a artistes, col·lectius i entitats que es trobin en fase d'investigació o producció dels seus projectes. Així es vol fomentar la creació i la innovació en un entorn patrimonial singular. Les residències tindran una durada màxima de 12 mesos i permetran als participants desenvolupar els seus projectes en un ambient de col·laboració i intercanvi. La convocatòria compta amb 5 espais que es posaran a disposició dels seleccionats a partir d'aquest any. La Masia de Can Anglada és un edifici històric situat al barri que porta el mateix nom amb un alt valor patrimonial i arquitectònic. L'espai es distribueix en 3 plantes i compta amb diverses sales de treball, espais comunitaris, 2 terrasses i una extensa zona enjardinada que envolta l'edifici. A més, es troba a tocar de l'ermita romànica de Sant Cristòfol de Can Anglada, un element patrimonial que reforça el caràcter cultural i històric de l'entorn. Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Terrassa vol consolidar la Masia com un centre de referència per a la creació artística.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. La previsió de pluja per al cap de setmana no evitarà la celebració de la 13a cursa solidària Corro contra el càncer a Sabadell. El president de WeRun, Aleix Ribell, ha estat així de contundent durant la presentació de l'esdeveniment aquest dijous.
Jo no sé que Protecció Civil no deixi que ningú surti de casa, Corro contra el càncer tirarà endavant, amb capelina, amb ponxo o amb paraigües, evidentment. Aquí nosaltres ens remetem al que les autoritats i la seguretat ciutadana ens digui, però plogui, faci pluja o nevi, si podem sortir al carrer, hem d'omplir els carrers amb aquestes samarretes verdes d'enguany.
A hores d'ara hi ha 1.500 inscrits, però els organitzadors volen arribar a la xifra dels 2.000. Tots els diners que es recaptin aniran a parar a l'Associació contra el Càncer i encara hi ha temps per apuntar-se. La cursa començarà diumenge a 10:45 del matí a la plaça de la Creu Alta i, com sempre, el recorregut és de 5 quilòmetres.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest dissabte el 8M arriba a Badalona i ho fa amb novetats. Enguany la manifestació canvia el recorregut i serà més curta, des de la plaça Tarradellas fins a la plaça de la Dona. La convocatòria és a les 6 de la tarda, però també com a novetat, des de les 4 hi haurà la plaça Manuel Carrasco i Formiguera, una concentració prèvia d'ambient més familiar i infantil, amb berenar, contacontes i pintures. Celestina Llanet, presidenta de la Federació de Dones i membre de la Comissió 8M, assenyala les mancances a Badalona de les dones que pateixen violències masclistes.
I estem reivindicant sempre el SIAC, que ha de funcionar al 100%. Per al tema de les dones hi ha un col·lectiu de dones que estan faltant, perquè a més no passen ni per serveis socials aquestes dones. No passen perquè el mostrador les paren, les aturen molt a l'hora d'explicar les seves preocupacions que tenen o el maltractament que porten aquestes dones.
Altres reclams de la manifestació del 8M a Badalona seran l'abolició de la bretxa salarial, invertir més en educació per combatre el masclisme i dotar de recursos per la implementació del camí lila a tota la ciutat.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Ivan Condé.
Bona tarda. D'aquí a poques hores es durà a terme l'acte central del Dia Internacional de les Dones al Prat. Una jornada reivindicativa que està pendent del cel per veure si es pot desenvolupar a plaça Catalunya, com és habitual, o si s'ha de traslladar sota cobert i celebrar-se a l'auditori del cèntric espai cultural. Sigui a l'aire lliure o en sostre, la jornada tindrà com a mobilització prèvia la marxa reivindicativa que avançarà per l'Avinguda Verge a Montserrat a partir de 6:45 fins a arribar a l'escenari per donar inici a les 7 del vespre a l'acte central del Dia Internacional de les Dones. Allà s'hi representarà En Guerra, una peça teatral elaborada amb la col·laboració de diferents col·lectius del municipi que recorre tres esdeveniments històrics clau en la lluita de les dones per la igualtat. Escoltem Anne Navarro, tècnica de feminismes de l'Ajuntament del Prat.
80 dones que veurem dintre de l'acte central. 80 dones que estaran confluent amb una part de teatre o una dansa, amb una cançó. S'ha fet un taller també de manualitats que es donarà aquesta manualitat dintre del que és l'acte. O sigui que serà un acte com molt, molt, molt potent.
Per demà 8 de març, els centres esportius municipals de la ciutat tindran accés gratuït i pel matí hi haurà una jornada d'entrenament esportiu per a dones a plaça Pau Casals, sessió oberta de ioga al barri de la Barceloneta i nit de gegantes ja al vespre organitzada per l'Associació Gegantera Delta amb una desena de colles del territori convidades.
Gràcies, Ivan. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte, Castellà del Vallès es tornarà a mobilitzar per commemorar la jornada reivindicativa del 8M. Enguany s'han programat una quinzena d'activitats que segueixen el lema 8M, la força creix. Un dels actes centrals de la programació serà la Marxa Lila, que tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 10, amb sortida i arribada a la plaça Catalunya. A banda de la caminada, que tindrà uns 6 quilòmetres de recorregut, la regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, ha previst un seguit d'activitats complementàries al llarg del matí que inclouen, entre d'altres, la lectura del manifest del 8M, una classe magistral de zumba, un vermut lila a càrrec de restauradores de la vila amb música de la castellarenca DJ Cassandra. En cas de pluja, la marxa se suspendrà i la resta d'activitats es traslladaran a la sala blava de l'Espai Tolrà. Podeu consultar tota la programació del 8M a l'actual.cat.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'escola Jaume Ferran i Clua encet aquest divendres la celebració del 50è aniversari, una fita que des del centre esperen compartir amb totes aquelles persones que en algun moment de la història han format part del centre. Al llarg d'aquests 50 anys, l'escola ha comptat amb 7 direccions diferents que, juntament amb tot l'equip docent, han vetllat per ajudar a créixer i formar milers de nens i nenes. La primera escola pública de Valldoreix naixia el 1969 a les instal·lacions actuals de la Casa de Cultura. Tal com destaca el president de l'AMD de Valldoreix, Juanjo Gortés, l'escola es va fer petita ràpidament.
L'èxit va ser tan gran que en 10 anys, en un termini de poc més de 10 anys, l'escola es va quedar petita i es va veure necessari doncs, trobar un nou emplaçament i generar una nova escola més gran, amb més capacitat, perquè la població de Valldoreix, gràcies a aquests serveis, entre d'altres, doncs, s'anava augmentant i s'anava arrelant, no?
L'escola Jaume Ferran i Clua obria les seves portes al curs 1974-1975. Des de llavors han passat per les seves aules milers d'alumnes, no només de Valldoreix, sinó provinents de tots els punts de Sant Cugat i fins a 7 direccions. La directora actual, Esther Escudé, desitja que el centre torni a bufar les espelmes d'aquí a 50 anys.
L'única cosa que desitjo és doncs, complir 50 anys més com a escola pública i que al llarg de tots aquests anys es mantingui l'essència del Ferran Clua i tot allò que ens identifica com a escola doncs, que no es perdi al llarg de tots aquests anys amb les direccions futures, famílies i alumnat futur.
La celebració dels 50 anys començarà aquest divendres 7 de març a les 5 de la tarda amb la inauguració d'una exposició fotogràfica.
Tarda, de 4 a 6, connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Us imagineu un dia sencer sense utilitzar el mòbil, un dia sense obrir les vostres xarxes socials. De fet, us imagineu ni tan sols unes hores sense cap d'aquestes dues coses. La tecnologia ha passat de formar part de la nostra vida a formar part del nostre minut a minut. Ens comuniquem, ens informem, ens entretenim, tot a través d'un sol dispositiu que guardem a la nostra butxaca. El que fa unes dècades era una novetat, ara pot haver-se convertit en una addicció generalitzada. Avui, com cada primer divendres de març, és el Dia Internacional de l'Abstinència Digital i per parlar de tot plegat ens acompanya el psicòleg especialitzat en l'addicció a les pantalles, Roger Ferrer. Roger, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Quan considerem que una persona és addicta a les pantalles?
La definició més senzilla de l'addicció és quan no pots parar. El que passa que les pantalles, en aquest cas, s'ha de donar una situació, és a dir, hi ha d'haver-hi un abús, és a dir, això vol dir moltes hores d'ús o molts dispositius, després la dificultat de poder parar, sí? I després que hi hagi un malestar associat. I això s'ha de donar durant un any aproximadament perquè es pugui considerar addicció. El que normalment tenim són abusos, és a dir, usos molt intensius i que poden generar algunes problemàtiques però que encara no es podrien diagnosticar com a tal com a addicció.
I dius un any?
Sí, un any. El que fem en la clínica és agafem la classificació diagnòstica de drogues o de videojocs, però encara no s'està utilitzant a nivell clínic el que és l'addicció a internet, per exemple, o l'addicció al mòbil. Sí que existeix, en la classificació de l'OMS, l'opció de diagnosticar només els videojocs, amb la qual la part de la clínica la portem una mica enrere. Per això ens costa tant definir el tema de l'addicció. Llavors tenim un lío terminològic, la gent no sap si estem parlant d'addicció o abús. Nosaltres, els preventòlegs, ens agrada més parlar d'abús, perquè els casos d'addicció, com algun que ha aparegut als mitjans, recordo un noi que era addicte al Fortnite, el van haver d'ingressar a Castelló, o a Estats Units, també han sortit en alguns documentals. Aquests casos tan greus realment són molt, en proporció, són petits.
Hi ha pantalles més problemàtiques que altres? Perquè, clar, tenim des de la tele, el mòbil, els videojocs, les tablets...
Sí, quan més accessible sigui, més risc d'addicció té. És a dir, per exemple, el mòbil, que fa tantes coses i el portem a la butxaca, això genera més addicció. Igualment, si tu portes mòbil, portes tauleta o ordinador a sobre i, a més, un rellotge intel·ligent, quantes més notificacions tinguis, més et cridarà l'atenció i, per tant, més possibilitats de consumir-ne en tindràs, no?
Mm-hmm. Mm. Parlem dels símptomes. Símptomes que ens apunten ja que entrem en l'addicció.
Sí. Els malestars més freqüents amb la pantalla solen ser estats anímics baixos, que podrien ser una tristesa profunda, per exemple. L'ansietat també és molt típica, perquè moltes persones es comparen, no?, amb allò que veuen a les xarxes, per exemple. No? Llavors, aquesta preocupació, no?, aquesta dificultat per trobar la seva identitat i sentir-se bé amb elles mateixes, els hi fa també tenir processos ansiosos. No? També el propi ús compulsiu, no?, de qualsevol droga també, però al final els mòbils no deixa ser una droga, el que passa que no és tan addictiva com les substàncies que es prenen de forma externa, no? Però també aquest ús compulsiu produeix aquesta ansietat, no? Principalment serien aquestes dues, ansietat i depressió, i després una altra característica que també s'acaba convertint en un malestar és la solitud, no? Perquè hi ha aquesta sensació de que sembla que estic acompanyat, però estic acompanyat al món virtual. Sí. Clar, i després no surto i no veig la gent a fora, no?, al carrer.
Has sentit a parlar del concepte dopamina digital?
Sí.
I què n'opines?
És que la dopamina, clar, és el que ens permet, és el que ens dona la possibilitat d'aprendre i ens motiva a fer coses, no? Aleshores, en el cas de les pantalles, hi han tantes petites coses que ens criden l'atenció que no ens adonem compte, però estem segregant dopamina, no? Pics constants, potser no tan grans, com mencionava ara fa un moment, com el tema de les drogues, no? Prenent una cervesa o alguna cosa d'alcohol o tabac, per exemple, els pics dopaminèrgics serien molt més grans, però amb les pantalles són constants, no? Llavors això fa que estem constantment segregant dopamina, llavors quan realment volem fer alguna cosa que ens interessi, que tingui un significat i que sigui molt profund, que s'associa més a la serotonina, això no ho fem. Per què? Perquè ens hem buidat de dopamina. Llavors el que hem de fer, per això ara està tan de moda, sobretot als Estats Units, les dietes dopaminèrgiques, que de fer la desconnexió digital no deixa de ser això. És una mena de reset, no? En el qual tu no tens pantalles durant 24 hores, una setmana, pels més atrevits.
Oh! això és un... Sí. És un gran què, eh?
Llavors, descanses i d'aquesta manera és com si recuperessis, no?, aquesta capacitat, aquesta sensibilitat i aquesta percepció que tindríem de forma natural si no fos perquè estem constantment sobreestimulant-nos, no?, amb les pantalles.
Clar. Mm. Què és la nomofòbia?
La nomofòbia seria un dels tipus d'addicció. S'associa a l'addicció, és la por a perdre't allò que estigui passant amb el mòbil, no? O sigui, és com aquesta sensació que si no tens el mòbil t'estàs perdent alguna cosa.
O sigui, com si estiguessis desconnectat del món.
Sí. O sigui, tu tens la sensació que si no tens el mòbil t'estàs perdent el que està passant, llavors tens la necessitat d'estar consultant el mòbil permanentment. I això està associat a la hiperconnectivitat. Per això recomanem, perquè sabem que el mòbil, pues, segurament, i les pantalles han vingut per quedar-se, que les puguis fer servir perquè no estiguis permanentment connectat. Perquè si tu estàs... Quan més ús, el que deia abans de l'abús, quan més ús facis, això és la porta que obriràs per entrar en l'addicció, que seria una mica la nomofòbia, no?
Uh-huh. Parlem ara de l'impacte que té l'ús excessiu de la tecnologia en el benestar mental i emocional de les persones. Parlo de les persones, eh? Mm. No parlo de joves, de persones, tots, en general.
Sí. L'impacte... Sí que hi ha una correlació directa que veiem quan mirem, per exemple, les dades de com anem a nivell de depressió i ansietat. O sigui, per exemple, a nivell mundial, les estadístiques de la ONU, que són normalment moderades... no són molt arriscades, diuen que hi ha un 4% d'ansietat, no? Això és dades del 2019. I de depressió seria una miqueta menys, seria 3,8. No? Llavors veiem que hi ha una correlació, o sigui, veiem que amb el temps, a mesura que passen els anys i les dècades, puja l'ansietat i la depressió, a mesura que també pugen les famílies monoparentals, és a dir, gent que viu sola, i a mesura que puja també aquests usos de virtuals, d'usos digitals, és a dir, gent que es refugia en el món de les pantalles i que queda menys amb els amics, no?, per simplificar-ho. Doncs tot això fa que hi hagi com tot un engranatge i llavors el sistema de lo que és la vida quotidiana ha canviat en aquest sentit. Llavors, allí sí que hi ha una correlació. No vol dir... Això no, els especialistes o psicòlegs no diem que hi hagi una causa-efecte. Hi ha una correlació. Per això, al final, la via de sortida sempre acaba sent poder fer coses, recuperar aquell temps offline, que és el que pretén també fer aquesta desconnexió, per tal de potenciar aquelles activitats enriquidores que es poden perdre si estàs 24 hores al dia connectat. No?
Mm. Hem parlat de l'impacte en el benestar emocional i en el benestar mental, però com afecta l'addicció a aquestes pantalles en la productivitat, tant en l'àmbit laboral com en l'acadèmic?
Afecten molt, sobretot, el risc més que diem els especialistes, més important no és l'addicció o l'abús, el risc més important és el problema de l'atenció, de la distracció, jo també li dic la dispersió mental. Mm. És a dir, quan tu ja tens una addicció, o sigui, hem d'imaginar com un escalat, o sigui, com deia l'abús, seria l'antesala de l'addicció. Per tant, l'addicció és el problema més gran. Quan tu ja tens una addicció a les pantalles, vol dir que estàs, a més de dispers, amb molts problemes emocionals, problemes personals, relacionals, familiars. Per tant, això vol dir que tu no podràs rendir efectivament a la feina, perquè tindràs un tou de problemes i una dificultat de concentració, no? Perquè les pantalles també afecten la capacitat de processar la informació i d'aprendre, no? Llavors, per això, la nostra norma a nivell de prevenció sempre és menys és més. No? Menys pantalles, menys dispositius, menys hores, més qualitat de vida, més capacitat de concentració i més capacitat per relacionar-te amb els altres de forma significativa.
En relació precisament al dia d'avui, el Dia Mundial de l'Abstinència Digital, quines recomanacions donaries per a les persones que volen començar a posar en pràctica aquesta desconnexió?
Sí, d'entrada, bueno, buscar informació, que ens poden contactar a nosaltres a través de la web unsegon.cat, i allà tenim el contacte, el mòbil i el correu electrònic, i també buscar informació. És a dir, ja es pot trobar a internet, buscant senzillament, amb un buscador, pots trobar recomanacions per desconnectar, no? Llavors, el que normalment diem és que un es té que preparar, hi ha una prèvia, un durant i un després, no? Llavors, és com si fessis un dejuni, en el fons.
Sí.
El que passa que en aquest cas és digital. Llavors, a la prèvia, tu tens que avisar si tens, per exemple, decideixes fer-ho el dia d'avui. Generalment, el que està fent la gent és es desconnectaran cap a les 8-9 del vespre i tornaran a connectar el mòbil fins al cap d'un dia, no? Llavors, la idea és que el mòbil tu el deixes apartat, l'amagues. Llavors, tu tens que avisar prèviament els teus amics o coneguts, o si tens algun plan, aquell dia...
Que desconnectes. Tens...
Ah, exacte. Llavors, hi ha gent que el que fan és, per si tenen que trucar o alguna cosa, es poden canviar el smartphone per un telèfon d'aquests més antics, no? O buscar alguna altra forma de comunicar.
Sí, el Nokia de tota la vida.
Sí, sí. També recomanen, si has de fer viatges... Sí, el Nokia de tota la vida.
Sí.
Si has de fer viatges, imprimir-te, per exemple, la ruta, és a dir... És com canviar una mica la manera de funcionar, perquè llavors, clar, això et fa prendre consciència de la dependència que tenim del mòbil, no? Que estem permanentment, si em perdo, doncs entro...
És que ho tenim tot allà.
Exacte, al mapa, no? I després, una altra cosa que es recomana molt és tenir una llibreta per fer servir-la com a diari personal, per després, durant aquest dia, prendre notes, un llibre, a poder ser, això també és molt recomanable, música a compte, perquè, clar, si no tens smartphone...
es pot cantar.
Sí, o pots recuperar els CDs.
O potser ja no ens en recordem de cantar les cançons, perquè com que estem tan acostumats a reproduir-les...
Correcte.
Però a que ens les reprodueixi l'aparell, no nosaltres.
Clar, pots preparar-te alguna cançó per cantar, o pots gaudir simplement del silenci, que això
exacte.
També és molt interessant.
Està molt bé.
I durant el dia fer aquelles activitats que et relaxin, és a dir, no omplir-te molt l'agenda, no començar a fer moltes coses... aprofitar doncs, per descansar, per fer aquella migdiada que potser no tens temps de fer, o per fer-te un massatge. I, o sigui, es tracta una mica de baixar les revolucions.
Molt bé. I si fem tot això, quins beneficis ens pot aportar així d'immediat, podríem dir?
Sí, a veure, per mi un dia és poc. O sigui, sí. com ens passa amb aquests dies internacionals, o sigui, és simbòlic, però la idea... Nosaltres el que recomanem a l'assessoria és fer un cop per setmana. Llavors, els beneficis quan tens això, jo l'exemple que poso per anar més ràpid, o ser més clars, és quan una persona, per exemple, va de vacances. Quan una persona va de vacances i té poca cobertura, i està, no sé, a la platja, en algun lloc, al càmping, el que sigui, que no té, o a la muntanya, que no tens cobertura, quan portes uns dies, notes que alguna cosa dins teu internament canvia. I el que està canviant, en aquest cas, és que et comences a tenir aquests canvis en la percepció, comences a sentir... et sents més sensible, comences a sentir més pau interna, no? Llavors, i tot aquell soroll mental que normalment tens, aquell estrès o aquella ansietat, perquè l'ansietat és aquesta excessiva preocupació per alguna cosa que no sabem si passarà, però ens estem preocupant, doncs tot això baixa, no? Llavors, aquí és on apareix la creativitat. Per això la gent, quan està a vacances, de cop i volta, quan ja porten uns dies, comencen a tenir inspiracions i decideixen coses, veuen molt clar el que hauran de fer al següent curs, escolar, el que sigui, després se'ls oblida, no? Quan comença una altra cosa...
Quan connecten ja.
Quan connecten un altre cop, se'ls oblida i tornen a estar estressats, no? Llavors, això es tracta d'afinar aquesta percepció perquè després, si tu t'adones compte d'aquests canvis, ho voldràs repetir. Tindràs una motivació per tornar-ho a repetir més endavant.
I com frenem aquest abús generalitzat de manera que doncs ens anem adaptant a un nou ús o un ús diferent d'aquestes pantalles una mica més racionalitzat, més pausat, més com una eina que no una intrusió en les nostres vides.
Sí, el truc principal, el més gran de tots, diguéssim, és quan fem servir les pantalles sempre tenir present en tot moment per a què les estem fent servir. O sigui, quan tu obres l'ordinador i vas a treballar, per exemple, i comences a obrir el correu electrònic, tu tens que saber en tot moment què estàs fent en aquell moment, no? A la que tu comences a obrir pestanyes o a fer altres coses ja t'estàs dispersant. Val? Llavors, aquesta seria una recomanació clau, no? Després, sí, també n'hi ha moltes. Sí, jo diria que sobretot aquesta, o sigui, recordar sempre en tot moment quina és la tasca que estàs fent, perquè és el que deia abans, que el risc principal és el de dispersar-te, no?
I la tendència, clar, si mirem en l'horitzó, jo no sé què diuen les enquestes, no? Però, clar, hem arribat a un nivell tal que fins i tot ja estem discutint o debatent sobre l'edat a la qual els nens han de tenir el primer mòbil, si ha de ser un mòbil intel·ligent. El tema de les pantalles ja també ha entrat a debat a les escoles. O sigui, ara sembla que anem fent passes enrere, però jo no sé si en l'horitzó aquest tema l'acabarem resolent o tendiran a més.
Bueno, s'està parlant de l'Estat espanyol, per exemple, està dient que estan preparant una llei per exemple, limitar l'accés a certs comportaments que són molt perjudicials, com tot aquest problema de la pornografia que s'accedeix amb 8-9 anys. Hi ha tota una part que és prevenció estructural, que vol dir que quan tu vulguis un mòbil o una pantalla, doncs en certs entorns no te'l deixaran fer servir, no? El millor exemple és el que venim veient amb el tema de les escoles, no? Que s'ha anat com limitant, no? O sigui, això vol dir que l'ambient, el context, el limita i tu ja no pots fer servir allò igual com feies abans, no? Igual que amb l'alcohol o sortir de festa, doncs tu tenies el límit d'aquests 18 anys, no? Per exemple, antigament. I després, familiarment, hem avançat bastant. Jo quan començava a treballar fa 15 anys les pantalles estaven molt diferents encara. Llavors hi ha molta més consciència social. El que passa que hem d'unificar discursos, no? Perquè quan diem, per exemple, que el mòbil no hauria d'arribar fins als 16, tot i que ara està canviant una mica la tendència, encara hi ha molta gent que ho veu que no, que si als 10 anys o als 11 ja volen un telèfon o un iPhone, per exemple, d'aquests d'última generació, un mòbil de 800.000 euros, doncs que no hi ha cap problema, no? Llavors, aquí és on hem de generar un consens i un discurs conjunt comú, no? I anar seguint les recomanacions, perquè hi ha unes recomanacions per edat, no? Amb unes certes hores d'ús, etc. No? Llavors, el mòbil mínim hauria de ser a partir dels 14, però amb certs condicionants, és a dir, si la persona és prou madura. I si no n'estàs segur, a partir dels 16 és quan sabem que les persones ja tenen un bon aprenentatge d'autocontrol i això vol dir que es poden posar un fre, no? A l'hora de dir, mira, doncs, m'estic passant, a partir de tantes hores ja no faré servir, no? Per exemple.
Roger, acabem aquí. Deixa'm que et faci una pregunta una mica trampa. Avui has fet abstinència digital?
Encara no he començat, jo la començo a les 8.
Ah, a les 8. Escolta, doncs ens hi posem tots.
Jo faré de 8 avui i fins demà a les 8, sí.
Em sembla perfecte, ho provarem. Roger, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen gairebé 4 minuts de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Maribel Cayuelas, que és... No tenim a la Maribel. Doncs anem al Prat. Emili Miquel, exdirector de Correus, ara jubilat. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. No sé si és la pluja, però avui estem tenint algun problema amb les comunicacions. Tenim la Georgia? No tenim la Georgia. Tampoc tenim la Maribel? De moment no. No tenim a cap de les dues. Bé, doncs el trident es fa esperar. Emili, què tal temps fa pel Prat? M'imagino que pluja, oi?
T'ho imagines molt bé. T'imagines molt bé.
Era fàcil, eh?
Sí.
Era
fàcil. Sí, perquè em sembla que que plou arreu, no?, del territori.
Això llavors... deien els pronòstics i sembla que s'està confirmant, sí.
Sí. Doncs sí, aquí està plovent i jo venint cap a l'estudi doncs, perquè portava paraigua, però si no, doncs m'hauria mullat. Però és aquest plogim, no?, que no acaba de...
Sí.
No acaba de decidir-se i llavors ja que plou, doncs que plogui bé, que plogui fort.
Exacte.
Sense passar-se, però que plogui, no?, que plogui.
Correcte. Doncs sembla que sí. Ara sí. Ja tenim a la Maribel Cayuelas, que va ser cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat i ara també està feliçment jubilada. Maribel, bona tarda.
Bona tarda, feliçment jubilada, sí senyora.
Ah, que sí, que bé, quina sort, sí. Eh? Quina enveja. L'Emili també està jubilat i, per tant, ara podeu gaudir del vostre temps com millor us agradi, com millor us convingui. Estem a l'espera de tenir la Georgia, però entrarem ja ràpidament en matèria, perquè jo m'imagino que moltes vegades, quan un llegeix la premsa, veiem els temes d'actualitat i veiem coses que dius, però això com és? No ens acaba de quadrar gaire. Perquè sembla que les lleis vagin per una banda i la realitat vagi per una altra. Parlarem dels temes, aquest tema d'eutanàsia, que ha derivat en el primer judici, precisament contra una eutanàsia que estava avalada i que enfronta una filla amb els seus pares, una jove de 24 anys, paraplègica, que doncs, ha hagut d'anar a judici per reclamar el seu dret a morir, quan la Comissió de Garanties ja li havia donat aquest vistiplau. La pregunta és fàcil. És una persona adulta, major d'edat, ha passat per aquesta Comissió de Garanties i ha decidit sobre el seu final. Poden els pares revocar aquest procés de mort assistida quan la seva filla ja major d'edat ha decidit? Que de tota aquesta història, no m'ha explicat alguns detalls, però sí que teniu la informació, quina és la vostra opinió? Vols començar, Emili?
Sí, doncs sembla que sí, no?, que els pares també poden dir la seva, perquè si no, no hi hauria ara mateix un jutge que estigués estudiant el cas, no?, que hagués citat aquí a les parts. A la Comissió de Garanties, per una banda, i també doncs, a l'afectada, i em sembla que també ha intervingut el pare. Hi ha una cosa que ignoro, i és que si va ser la Comissió de Garanties qui va dir que complia tots els requisits, no?, per acollir-se a la llei, o al darrere d'això hi havia un jutge, perquè a mi em sembla que hi ha d'haver un jutge que digui que finalment que doni el vistiplau.
Uh-huh. Em confirmen que tenim a la tercera tertuliana, és la Clàudia Mas, des de Sabadell. Molt bona tarda, Clàudia.
Hola, bona tarda, com esteu?
T'estrenes a la tertúlia avui, no?
Exacte, sí. Vaig t'estreno.
Molt bé, doncs avui comparteixes aquesta tertúlia amb l'Emili Miquel, que es troba al Prat de Llobregat, i la Maribel Cayuelas, que la tenim via telefònica a Sant Cugat, i estem parlant precisament d'aquest cas d'eutanàsia. L'Emili, a la pregunta de si els pares podien revocar doncs, aquest procés de mort assistida, ens comentaves a Emili que sembla que sí, si no, no tiraria endavant aquest judici, no?
Clar. Sí, sí, sí. No, jo el que em preguntava és si al darrere de, diguem, de dir que el supòsit d'aquesta, del reconeixement de que el supòsit de... tots els supòsits es donaven en sí. aquest cas i que podria tirar endavant amb l'eutanàsia, si això finalment hi havia un jutge que ho dictaminava o si només era la Comissió de Garanties de la Generalitat. Perquè jo tinc la sensació que hi ha d'haver un jutge al final, no? De la mateixa manera que ara un jutge ho ha aturat, perquè hi va haver una denúncia del pare, doncs suposo que en el seu dia una comissió de garanties per molta... és dir, per, no sé, suposo que la llei li dona poders, no? Però no sé si fins al punt de dir de que de facilitar diguem l'ajuda assistida quan una persona doncs, complint doncs, els requisits de la llei doncs, decideix doncs, portar-ho a terme, no ho sé. És una pregunta que em faig.
Jo però... no et puc respondre a la pregunta, però intueixo que la Comissió de Garanties és donar el vistiplau a aquesta petició que fa la persona afectada i que en aquest cas, com han estat els pares que han introduït doncs, aquesta denúncia perquè es paralitzés el procés, argumentant que doncs, la filla té tendències suïcides, perquè precisament va quedar en aquest estat per un intent de suïcidi que va tenir el 2022. En qualsevol clar. Cas, deixem que entrin en la roda. Maribel, la teva opinió, i després escoltarem també la Clàudia sobre el cas.
Mira, jo penso que la mort assistida, que ajudin a morir dignament, és un dret legal, i aquesta noia ja és major d'edat. A veure, és una llei molt garantista, s'han de complir molts requisits i per això aquesta comissió de garanties. A veure, tirar-se d'un cinquè pis, no diu clarament que et vols morir. Ella, a més, pobreta, va quedar paralítica. Per tant, és que quina demostració hi ha més de que realment vols morir? Que a més em sembla que no era el primer intent, que s'havia pres pastilles, que ho havia intentat alguna altra vegada. Llavors, jo penso que els pares segurament no la veuen un patiment físic. Per això deuen pensar que no. Però aquesta noia, si constantment té ganes de morir, té ganes de suïcidar-se, fa aquests intents, doncs és un patiment psíquic, jo penso que tremendo. I per tant, escolta, té 24 anys, la llei diu que n'has de tenir més de 18, totes les garanties de que compleix tot el que es demana, tots els requisits per donar el vistiplau, sincerament, a mi el que m'estranya és que... Bueno, no sé si m'estranya, perquè clar, si jo fos la mare d'aquesta noia, però que no creïn que la seva filla està patint, però té un patiment psíquic molt gran.
Sí, això és el que manifestava també un altre cas que teniu, el del Francesc, que també és un altre cas que està paralitzat als tribunals perquè un familiar va recórrer, i el que argumentava el Francesc en aquest cas és que precisament deia només veuen el dolor físic, l'altre sembla que no existeixi, i clar, això l'única que pot realment dir el patiment que té és la persona que ho està patint. Clàudia.
Sí, a mi em costa una mica posicionar-me en aquests temes perquè crec que és una situació molt íntima i molt complicada. Llavors hi ha moltes variants que crec que cal saber de primera mà per poder opinar, però així d'entrada considero que si hi ha una llei d'eutanàsia, la noia té 24 anys, és una noia major d'edat i per tant té tot el dret i tota la legitimitat a poder decidir sobre la seva vida. I a més, si ha tingut episodis que indiquen que no vol viure. Llavors, clar, també em poso a la pell dels seus pares i crec que ha de ser molt complicat viure en aquesta tessitura. Llavors, al final veurem el que diu el jutge, però crec que a la dona que és, a la jove, que és qui és la protagonista, se li ha de fer valdre la veu perquè és ella qui porta les rendes de la seva vida i hauria de poder triar. I a més, la llei i la normativa està feta perquè això ho pugui fer ella.
Exactament. De fet, és un dret personal intransferible, com argumenta una de les persones que forma part d'aquesta comissió de garanties. I si existeix aquesta llei, i ens trobem amb una altra realitat, la pregunta que ens podem fer, per què serveixen aquestes lleis? Si a l'hora de la veritat, a l'hora de la pràctica, no es poden posar en pràctica, no?
Sí, el que passa que a vegades és...
Vinga, Emili, després la Clàudia.
Tinc retorn de veu, eh? Tinc retorn de veu, però bueno, seguirem endavant.
Vinga, Emili.
Jo crec que hi ha casos que són, a veure, que no admeten dubte ni discussió. Imaginem-nos una persona d'una edat molt avançada que està patint una barbaritat, que és un patiment insuportable, que té, en fi, posem una edat molt avançada, no? Dius, a veure, aquesta persona només ja li queda patir a la vida, i un patiment horrorós que, vull dir, que no té cap sentit, no? I ella demana conscientment, i amb ple ús de les seves facultats mentals, demana morir. Però aquí ens trobem amb una noia de 24 anys, que la companya deia és que ja ha demostrat que volia morir, però si només fos pels intents de suïcidi, jo crec que la Comissió de Garanties no hauria estat a favor de l'eutanàsia, només per això. Aquí s'ajunta la voluntat de morir i s'ajunta el fet de que va caure, es va llançar per un cinquè pis i es troba en un estat de tetraplègica, no? Llavors s'ajunten aquestes dues coses. Però clar, és el que deia també Georgina, em sembla que es diu.
No, la Clàudia.
Perdó, la Clàudia deia que, clar, aquí és molt delicat perquè ens trobem amb la voluntat decidida d'aquesta noia i després estan els pares. Jo, que sóc pare i avi, penso, una noia de 24 anys que té problemes, lògicament, mentals, que té problemes que ha tingut, de fet, intents de suïcidi i que està en un estat tetraplègic, ja sabem que... En fi, jo també em poso les sabates dels pares, i la ciència, vull dir, evoluciona, el que avui és incurable demà ho és, no? Amb això no vull dir que estigui... que només vegi el punt de vista dels pares, perquè també sóc capaç de veure, lògicament, el punt de vista de l'afectada, no?
Sí.
Però són situacions extremadament, extremadament delicades, i no m'agradaria estar a la pell del jutge.
Ja. Però és que, precisament, per això existeix aquesta comissió de garanties, on els professionals tracten els casos, els avaluen, i en els dos casos, tant quan hi va haver la petició com ara, o sigui, en dues ocasions, li han donat la raó a aquesta jove. En qualsevol cas, a veure, la Clàudia tenia també alguna cosa a afegir, no, Clàudia?
Sí, no, només ressaltar el tema de l'edat, que posa la pell de gallina, que sí, amb 24 anys... És a dir, que no ha fet el salt, jo crec, encara a la vida adulta. I clar, els pares ara mateix jo crec que no accepten que una filla demani acabar la vida tan jove, no? Que també... És que jo crec que és un punt que aquí s'ha de tenir molt en compte, el tema de l'edat.
La veritat sí que és un tema complicat. Jo... Digues, Maribel.
No, jo penso que, a veure, també fins a quin punt els pares han de continuar sent tutors, fins a quina edat... Aquesta noia és major d'edat, per tant, la llei ho contempla. I després penso que vaig llegir que ella està en un hospital. Sembla que a Ribes de Freser o alguna cosa vaig llegir. Per tant, si està en un hospital, doncs la deuen medicar o, en fi, la deuen controlar el seu estat psíquic, mental i el que sigui. I malgrat tot, ella vol morir. Per tant... tinc la sensació que els metges no hi poden fer res contra aquesta voluntat de deixar de viure. I jo no ho sé, però si constantment tu vius en un estat en què la teva vida no té sentit, en què només vols morir-te, que ho intentes, que no ho aconsegueixes, que continues tenint... És que és un patiment psíquic... que m'és igual que tingui 24 com 50 com 30. Em sembla que només valorem... mira, doncs està, no sé, això que deia, no? És una persona d'edat molt avançada, ja té un patiment molt gran, però jo és que penso que quin sentit té si realment ni els metges ni estan en un hospital aconsegueixen treure-li aquesta angoixa i aquesta necessitat. A banda, jo penso una cosa també. Bueno, potser m'estic allargant.
No, quan acabi, que... segurament, si no hi ha més aportacions a la discussió o al debat, anirem a un altre tema.
No, jo deia que, en tot cas, en l'últim moment, suposant que arriba el moment en què li van aplicar realment l'eutanàsia i té davant el sanitari que li explica, li torna a dir, li pregunta si ho sap i tal... ella sempre pot desistir. És a dir, que fins a l'últim moment pot dir que no. No sé, realment és un tema complicat, però va costar molt obtenir aquesta llei i jo crec que aquesta noia té el seu dret, un dret legal i fins i tot diria que un dret moral a no tenir aquest patiment.
No, jo només voldria afegir que això no impugna aquesta llei, que és una llei que tots celebrem que la tinguem. Però sobre això de poder impugnar la llei, al final, com que va ser un acte administratiu, una resolució administrativa, tots els actes administratius es poden impugnar. Llavors, si tots els actes administratius es poden impugnar... Per això he preguntat al principi si això va ser un dictamen d'un jutge o va ser la Comissió de Garanties. Si va ser la Comissió de Garanties, va ser un acte administratiu. I qualsevol acte administratiu, un tercer el pot impugnar. Llavors, és per això que el pare l'ha impugnat i és per això que ara intervé un jutge i és el jutge qui decideix. I a mi no m'agradaria ser jutge en aquest cas. Ni en cap altre, però en aquest menys.
Està clar. Vinga, doncs canviem de tema i demà, no sé si teniu present, que és 8M, continuem amb les reivindicacions per l'equiparació entre homes i dones i estem en un punt, podríem dir, efervescent, perquè els últims anys aquest moviment, el moviment feminista, s'ha fet més fort. Ha crescut, ha agafat embranzida i ha arribat al punt que fins i tot en algunes enquestes l'opinió dels joves reflectia que ara els que són discriminats són els homes. Estic parlant del resultat d'aquesta enquesta que apunta que hi havia un 51% dels encastats, homes entre 16 i 20 i pocs anys, que tenien aquesta percepció. Jo us faré la pregunta que fa la Vanguardia en aquest debat que van organitzar i que preguntava si som ara més feministes que fa 25 anys. M'agradaria que ens donéssiu les vostres opinions, quina és la vostra percepció respecte del tema. Maribel, comences tu?
A veure, jo crec que sí, que estem millor, que cada vegada estem millor. Des del meu punt de vista, només per una cosa, perquè se'n parla més. Cada vegada se'n parla més, cada vegada també això fa que més dones denunciïn situacions que pateixen només pel fet de ser dones, i jo crec que sí, que estem millor. El que passa que, per altra banda, sobretot amb les noies més joves, a vegades ens fa por que sigui com una moda. Oh, ja estem empoderades. No, això em fa una ràbia sentir això, perquè, bueno, perquè la veritat és que nosaltres no lluitem per ser més que els homes. Només volem ser iguals. Vull dir, no? I aquests nois que opinen això, no sé d'on s'ho treuen. Perquè, no sé, m'agradaria que veiessin, bueno, el que ja sabem, els sous d'homes i dones per la mateixa feina, fins i tot el difícil que és per una dona arribar a llocs directius. Mira, l'altre dia també llegia amb coses tan... anava a dir tan tontes. Bueno, en el futbol, per exemple, no hi ha dones que estiguin al capdavant d'un equip d'aquesta primera divisió punter.
Hi ha hagut poques. Ja, i algunes
hi ha hagut
ja no
una que jo sàpiga, com a presidenta, que ara no me recordo d'on era.
Sí, la senyora de Ruiz Mateos.
Ah, això mateix.
No, hi ha hagut una altra més jove, que és d'un equip també de primera divisió, que ara no em facis dir l'equip perquè no el recordo i diria una bestiesa.
Bueno,
però en qualsevol cas...
Una comparat amb quants?
Amb molts.
I durant quant de temps?
Sí. Deixem a la Clàudia,
perquè
així podrem donar veu a tothom. Clàudia, que tu intueixo que ets més jove que la Maribel?
Home, no? Segur. Probablement que sí.
Vinga.
A la pregunta si el feminisme ha crescut, jo crec que és un sí rotund. I de fet crec que ha crescut tant i ha crescut tan ràpidament que per això genera aquest efecte rebot que diuen que ara són els homes
qui estan discriminats. I no crec, evidentment, que això sigui cert, sinó que això es diu perquè ara senten una resistència d'opressió que abans no sentien. Llavors, per això neix aquesta resposta oposada al que vol, evidentment, el feminisme, que no és ni opressió cap un lloc ni cap a l'altre, sinó la igualtat, que considero que per molta feina que hagis fet el feminisme i tots els col·lectius que l'acompanyen, no ha estat suficient. Doncs no crec, encara que estiguem a un llindar d'igualtat. El que sí que vull afegir és que hi ha hagut moltes reivindicacions socials i feministes que han fet molta feina. Per exemple, el Me Too del 2018 crec que ha fet créixer aquest posicionament cap a la igualtat encara més bèstia. I llavors també volia afegir que el que comentaves de l'enquesta del 51% són majoritàriament joves els que opinen.
Sí.
I també crec que els joves ara mateix tenen una allau d'informació, ja sigui per les pantalles, ja sigui per Twitter, pantalles, ja sigui pel creixement de discursos de l'extrema dreta, que fa potser aquest posicionament cap al no feminisme o cap a l'antifeminisme. Però tinc una certa esperança en que són joves i, per tant, no ho sé, quan tens 16 anys penses una cosa i quan en tens 25 sentes totes aquestes coses i en penses una altra. Llavors jo crec que són opinions variants.
Vinga, doncs tancarà la tertúlia i el tema a l'Emili. Què us sembla?
Sí, jo pensava que... Molt bé. Jo pensava que la pregunta era si els homes ens havíem tornat més feministes.
No.
No si el món en general. Era el món en general, no?
Sí, en general, la societat.
La societat en general. Jo crec que, parlant només dels homes, els homes ara sabem el que hem de dir per no quedar malament. Llavors, això també ja és un avenç important. Per semblar feministes, no?, sense ser-ho.
Ja.
Ara ja sabem el que hem de dir. Però jo crec que el feminisme, sí, en la societat occidental, en el primer món, ha avançat, però no ha avançat a la resta del món. Si ens anem a Àfrica, Àsia, determinats països d'Amèrica Llatina, allí més o menys les coses estan igual. Però jo crec que el gran problema és el patriarcat. I el feminisme triomfarà quan s'enderroqui el patriarcat. I el patriarcat és una cosa tan difícil que és una cosa que pertany a totes les etapes de la història i a tots els llocs. No hi ha cap país que es pugui dir que allí no hi ha hagut mai o durant un temps no hi va haver patriarcat. Mm. Llavors el patriarcat, que encara s'està estudiant per què ha triomfat tant, perquè s'han exposat diferents teories i cap d'elles acaba de convèncer, doncs és el gran problema. Que enrocar el patriarcat, que tinguem una societat on home i l'home i la dona doncs estiguen en peu d'igualtat. No?
Doncs aquí
ara,
ens hi hem de
sumar tots. Si mirem enrere, hem avançat moltíssim.
Hem avançat i hem de continuar avançant en aquesta línia. La Maribel, l'Emili i la Clàudia avui han participat de la tertúlia. Desitjo que tingueu molt bon cap de setmana i moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Bona tarda.
A vosaltres.
A vosaltres. Adéu-siau.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.